Recorda que pots interactuar amb nosaltres a través de les xarxes socials i compartir les teves opinions sobre els temes que estem tractant.
Doncs continuem en directe des de Ràdio Vilafant a les veus del matí. La veritat és que és un honor, és un plaer continuar amb aquests alumnes de l'Institut de Vilafant de quart, una part d'alumnes, ara en tenim quatre, que els presentarem amb aquesta sintonia de fons i amb la gran Ivonne Laborda. Esbís, Ivonne, quina sorpresa, quina història tan diferent que hem muntat avui, què et sembla?
Bueno, pues jo super, super encantada. Avui farem un programa que els protagonistes siguin ells. Jo seré la còmplice, però dels adolescents. O sigui que estaria encantada que ells, pues bueno, em tinguin la suficient confiança. Ja sé que no ens coneixem, per poder-los donar una miqueta de veu, que hi ha molts mites sobre l'adolescència, que si són rebels, que si ai, que si això, que si jo, els adults no fem més que queixar-nos dels adolescents i jo avui em vull posar del seu costat.
Jo ho veig, perquè estan fent que sí amb el cap, tu els estàs veient a través d'una pantalla, que nosaltres també et veiem a tu, així facilitem una miqueta aquesta comunicació. Els hi deia fora micro, Ivonne, ara et preguntarem una miqueta qui ets tu, però tu ets mare, precisament, de tres adolescents i coneixes en profunditat l'adolescència perquè ets experta en criança i educació. Conscient.
Bueno, experta és algo que es va aprenent dia a dia. Jo vaig ser adolescent també i no vaig tindre la sort de tindre uns pares que poguessin acompanyar-me com jo necessitava. Llavors això també em va ajudar a l'hora de triar, no?, una mica la meva professió. I com ja sabeu, a mi m'agrada molt donar veu tant als nens més petits com als més grans. Sempre pensem que el problema està en els nens, en els adolescents. Els adults ens costa molt acompanyar, comprendre, sostendre, escoltar, respectar, perquè molts de nosaltres, quan érem nens i adolescents, no ens van escoltar, no ens van respectar, no ens van tractar com nosaltres necessitàvem. Llavors, què passa? Que nosaltres què fem? Perpetuar una generació més el mateix. Llavors, jo em dedico a ajudar pares, mares i professionals a veure aquesta mirada, poder tornar a connectar amb el nen i la nena que nosaltres vam ser i poder-nos convertir en els adults que tots els nens i joves de la nostra vida necessiten que siguem.
Doncs mira, Ivonne, per parlar de tots aquests temes, que sé que tenen preguntes i molta curiositat, i sobretot em sembla que els ha cridat molt l'atenció que et posis per part dels adolescents, que et posis una miqueta en el seu lloc, doncs amb nosaltres avui tenim a la Irina, tenim en Pau, tenim en Marc i tenim en Martí. O sigui, aquests quatre adolescents que volen estar amb tu, escoltar-te i compartir aquesta estoneta. Ivonne, els alumnes, aquí teniu a Ivonne Laborda, la coneixíeu? La coneixeu?
No, sincerament no.
Bueno, jo sí.
Marc, sí. Doncs, no sé, teniu unes preguntes, us atreviu?
Bé, sí, bueno, la primera pregunta sí que seria més que res qui és Ivonne Laborda, si et podries presentar, però bé, ja ho has dit quasi tot. Per tant, més que res era dir-te que m'ha semblat molt correcte el que has dit i, ostres, em sembla molt correcte això de l'orientació cap als pares, però és sobretot molt important, els adolescents avui en dia necessitem que els pares més que res ens entenguin, és un món molt diferent des del meu punt de vista. Llavors, més que res ens podries fer una petita presentació bàsica de què ens podries recomanar sobre aquests temes, més que res, els adolescents, la relació amb els pares. Sí, ràpid, diguéssim.
Ok. Bueno, faig una mini presentació. Jo actualment sóc una mare de tres adolescents de 53 anys. Jo els primers 15 anys de la meva vida laboral vaig ser professora d'anglès i després, quan vaig devindre mare, em vaig dedicar uns quants anys, com 8-9, a la maternitat i vaig deixar la docència a part. Al ser mare em vaig donar compte de lo difícil que és realment acompanyar els nens com ells necessiten. I com si diguéssim, cada un dels meus tres fills van despertar coses en mi, que a mi em costava, no? Lo típic, no? Els pares són bastant controladors, els pares ens agrada donar sermons, ens agrada donar la nostra opinió, limitem molt els nens, quan els nens fan algo que no ens agrada pensem que el problema està en el nen. Llavors, al donar-me compte de tot això, em vaig professionalitzar des de l'humanisme. i sóc autora d'un llibre. Llavors, aquí vaig convertir aquest interès, aquesta passió per la infància i els adolescents en el que és la meva professió actualment, que porto 20 anys acompanyant i formant els pares. Jo sempre dic que els nens o els joves realment no en tenen tants de problemes. Som nosaltres que ens costa entendre'ls. Llavors, jo sempre dic que els joves avui en dia tenen un únic gran problema, que és que estan envoltats d'una societat i de molts adults que no els comprenem. Llavors, el més important que hi hauria aquí és que els pares primer reconeixem això. Vull dir, si no reconozco, no puedo reparar. Llavors, és canviar aquesta mentalitat de no dir que, com arreglo el meu fill, com canvio el meu fill, com faig que el meu fill sigui com jo vull perquè jo estigui en pau. Normalment els adults controlem per no descontrolar-nos. Llavors, la meva invitació és a tots els adults, quan algú et molesti, pregunta't què té a veure amb tu. A mi, per exemple, tinc tres fills molt diferents. Tinc la petita, que té 15 anys, que és supermoguda, que no, que menja amb la cama aixecada. Llavors, clar, jo podria estar dient-li tot el dia, para quieta, ets un bitxo, no et pares de moure. És que, clar, jo em reviso a mi mateixa i em pregunto, què em passa a mi amb la motricitat? Què em passa a mi amb un nen que es mou tant? Pues sabeu què em passa? Que jo també era una nena igual que ella, que necessitava moure'm molt i que necessitava parlar molt. Però a mi què em van fer? A mi em castigaven, em pegaven, em rechaçaven, m'ignoraven i això em va fer molt mal internament. Què passa? Que jo ara tinc una nena que també es mou molt. I què fa això? Desperta les meves ferides, desperta tot allò que jo hagués necessitat, que no tenia. Però el que els meus fills estan fent és ajudar-me a ser millor persona, és ajudar-me a sanar. Llavors, aquest programa m'encantaria que el poguessin escoltar molts papes. Evidentment, els adolescents també esteu creixent, també heu d'aprendre, necessiteu models, necessiteu guia, evidentment. Però si estiguéssiu rodejats o estiguéssim tots rodejats d'adults sans, respetuosos, amables i conscients de si mateixos, la feina seria més fàcil.
Com us quedeu amb el que acaba de dir la Ivonne? Ho havíeu sentit, ho havíeu escoltat alguna vegada?
Ostres, no, sincerament no, eh? I em sembla totalment correcte. Sí que amb aquests diàlegs sembla que estiguem deixant els adults i els pares cap a una situació negativa, com si els estiguéssim renyant o així, però no, totalment. Clar que he de dir, des de la meva posició, que mai entendria un pare i he de dir que és una feina, no, per així dir-ho, una responsabilitat molt dura i que és molt difícil assumir-la, per tant, entenc que en algunes posicions sigui complicada i sigui molt diversa, no? Però sí, m'ha semblat totalment correcte, eh? I d'acord amb el que has dit.
Fàcil no és ser pare i mare, però el que jo invito és a millorar les relacions, a entendre que els nens i els adolescents tenen unes necessitats i els adults n'hi tenim unes altres. I com poder compaginar aquestes dues necessitats. El que passa a vegades és que no estem acostumats a viure amb aquestes dues necessitats, llavors l'adult volant posar el que ell vol, el que ell necessita, el que ell pensa que és millor, sense a vegades escoltar suficientment els joves. Pensem que els malcriarem, pensem que ells no saben res, pensem que si els deixem una miqueta de llibertat i una miqueta de poder de decisió, decidiran malament. I precisament a vegades és al revés. Quan més els controlem, quan més els limitem, quan menys els escoltem, més es rebel·len. I hi ha un mite que és que l'adolescent és un rebel, és que l'adolescent no vol saber res dels pares, és que l'adolescent sempre porta la contrària. I moltes vegades l'adolescència només és un reflexe de tots els anys previs. No podem abordar l'adolescència d'un ser humà sense haver abordat la seva infància. Llavors, què passa a l'adolescent? Que a vegades es fa gran, ara puc sortir al món jo sol, puc tenir les meves decisions, puc triar jo la meva roba, la meva gent. Llavors, què fa? Clar que es rebel·la. però perquè a vegades fa molt mal no poder ser un mateix. Fa molt mal que no t'entenguin, que et jutgin, que et critiquin, que et rechassin, que t'exigeixin, que et dominin. Llavors, què ens queda als adolescents? Doncs ens queda rebel·lar-nos. O ens sometem o ens rebel·lem. Llavors, no veguem la rebeldia com a algo dolent. Veguem la rebeldia com un símptoma de que la relació necessita millorar una miqueta. Llavors, la pregunta és, què pot fer l'adult per acostar-se amb aquest adolescent? Què pot fer l'adolescent per entendre aquest adult que no m'entén, que pensa que té la raó sempre? També aquesta miqueta de compassió cap a l'adult, de que si no us poden tractar com vosaltres voleu, potser és també que ells no van ser tractats així. Clar, no, la qüestió no és que vosaltres els entengueu amb ells, perquè evidentment l'adult és el que ha d'estar acompanyant, guiant, educant, però tenim o teniu la mala sort que esteu rodejats de molts adults que a vegades emocionalment no són prou madurs. Llavors no sabem acompanyar prou bé. Llavors què utilitzem? El premi, el càstig, el control, els límits, perquè a l'utilitzar el poder aconseguim el que volem, però a costa de què? De lastimar la relació.
Teniu altres preguntes que heu preparat des de l'Institut, Marc o Pau, com vulgueu?
Comença tu.
Vaig jo? Val. Doncs bueno, jo tenia una pregunta que era que a quina edat creus que seria la millor, la més recomanable per començar a tenir xarxes socials o, bueno, sí, Instagram, TikTok, Twitter, aquestes aplicacions. I això, què penses que cada cop els nens en tinguin més aviat? Com creus que els afecta?
Clar, aquí tenim un problema amb aquesta era digital. Jo entenc que ara estem vivint en una era completament diferent i ens hem d'adaptar tots. Els adults s'han d'adaptar i els joves us heu d'informar. Llavors, en la nostra era, jo sóc de les que no teníem telèfon a casa. Jo tenia que baixar a la gabina, agafar unes monedes, ficar-les i trucar al nòvio o trucar a la meva amiga. O sigui, jo no tenia telèfon a casa. O sigui, tu imagina't la nostra mentalitat. I jo no sóc de l'edat de Cromanyón, eh? Jo tinc 53 anys, no sóc una extraterrestre. Llavors, després vam tindre telèfon fixe. Amb contestador automàtic. I jo no vaig tenir el meu primer mòbil fins als 29 anys. O sigui, vosaltres no podeu concebre la vida sense un telèfon mòbil. Se us acaba la vida sense el telèfon mòbil. Sembla que no es pot viure sense telèfon mòbil. Jo us puc assegurar que sí, s'hi pot viure. Llavors, no es tracta ni d'anar al nostre temps, perquè evidentment no hi estem en aquell temps, però tampoc es tracta de, com que estem en una era digital, libre acceso. Hem de pensar que les persones que han creat les xarxes, els mòbils i tot això, darrere també hi ha uns interessos econòmics. Que estigueu molt temps, que hi hagi una dopamina i això enganxe. Les sèries, nosaltres havia un capítol el dimarts i el dimarts següent l'altre. I el dimarts següent l'altre. Vosaltres aneu a Netflix i podeu veure 8 temporades de La Casa de Papel en un cap de setmana. Perquè pa, 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 pa. Ja ho fan, que acabi d'una manera que em vulguis i vulguis i vulguis i vulguis. Llavors, què fem els adults? Us culpeu amb vosaltres. És que estàs enganxat, és que no saps fer res més, és que... Però que no ens n'adonem és que tot aquest món està creat per enganxar-nos. A vosaltres i a nosaltres. Llavors, hem de vigilar vosaltres, informar-vos i nosaltres... vigilar també, perquè si només volem controlar, limitar, una altra vegada l'únic que fem és pelea. Els nostres tres adolescents evidentment tenen mòbil, però parlem molt, posem uns límits, no m'agrada ficar el control parental, no m'agrada castigar-los amb el mòbil ni premiar-los, però sí en parlem molt. Llavors, quina edat, xarxes? Jo ja ho sé que avui en dia amb 11-12 ja esteu la majoria amb xarxes i amb mòbils. Però jo crec que per la vostra salut mental, realment els joves, abans dels 16, és difícil fer un bon ús de les xarxes socials. És complicat. N'hi ha que potser sí, si tenen molt acompanyament a casa, si són més madurs, però les xarxes socials han fet bastant mal a moltes noies, amb el tema de l'alimentació, amb el tema del cos, amb el tema de que si sóc guapa, que si no sé què, ja sabeu a què em refereixo, a les fotos, als selfies. Llavors, quan més madur sigui el jove, abans ho podrà tenir. Però la meva opinió seria no abans dels 16. Però, evidentment, sé que cada vegada és abans, ens estem saltant la infància i això està tenint unes conseqüències. Sé que costa limitar el mòbil, però seria molt interessant que reviséssiu quant temps dediqueu al mòbil, quant temps dediqueu a l'esport, quant temps dediqueu a la família, quant temps dediqueu als hobbies. Hauríem d'intentar que les xarxes i el mòbil fossin el postre i no el plat principal. Que la vostra vida tingui moltes coses interessants i boniques. I el mòbil, pues, és una cosa més, però que no sigui la única cosa i el que més temps us ocupa.
Aquest seria un gran tema de debat que no entrarem perquè tenen més preguntes que et volen fer. Pau o Irina?
Diries que s'està perdent la infantesa dels nens?
Sí, absolutament i rotundament. Primer, pel sistema educatiu, que estem fent que secundària sigui als 11-12. Llavors, torno a comparar. Potser direu, jolín, és que els adults sempre feu el mateix, parlar quan jo era jove, quan jo... Però jo vull fer aquesta comparació, sinó per veure, una cosa és el que és biològicament natural i una altra el que els humans hem fet. És com si jo ara et digués que una nena de 7-8 anys comença a tenir nòvio. Tu em diries, no, és massa jove. Eh que sí? Per què? Perquè tu estàs comparant amb ara. I ara, com a molt aviat, teniu nòvios als 13-14. Bueno, potser hi ha alguna precoz. I t'escandalitzes amb 7-8, eh que sí? Clar, nosaltres ens escandalitzem amb 13-14. Perquè amb 13-14 nosaltres jugàvem al Lego. Jugàvem al Playmobil. Jugàvem a nines. I ara als 13-14 les nenes es pinten, es posen relleno i ja estan intentant seduir els nois. M'enteneu? Llavors, tot està anant molt ràpid. Per vosaltres és lo normal, però biològicament una nena que encara no té la menstruació o que només fa un any que la té, no està encara preparada per tenir nòvio, formal, tenir relacions sexuals, etc. Però no perquè ho digui jo, perquè la biologia és així. El que passa que tot ho estem adelantant. El col·le s'adelanta. Les xarxes ho adelanten. Llavors, ara, amb 13-14, esteu vivint el que nosaltres vivíem amb 17-18. I vosaltres esteu vivint amb 17-18 el que nosaltres vivíem amb 24-25. Llavors, s'està perdent la infantesa? Sí, completament.
Uau, Irina, et toca fer-li una pregunta a l'Ivon.
Una de les preguntes que crec que ens fem més als adolescents és perquè els nostres pares cada cop ens vigilen més.
Vale. Els pares vigilen, els pares controlen i els pares limiten per por. Llavors, ells tenen por que us passin coses, o tenen por que estigueu mirant pornografia, o tenen por que hi hagi algú a l'altre costat que us està enviant missatges i sigui un pederasta, o tenen por que t'estiguis drogant, o tenen por... Els pares tenen por. Però què passa? Que si no hi ha un vincle prou profund i no se pot parlar i comunicar, el que fan és controlar. I pensem que controlant evitem. I no és veritat. Jo puc controlar i tu seguir mirant pornografia. Jo puc controlar i tu seguint drogant-te. Jo puc controlar... Llavors, l'únic que jo provoco controlant és que l'adolescent menteixi per seguir fent el que vol fer. Llavors, abans de controlar i limitar, jo invito a informar. Si a mi em fa por que el meu fill estigui mirant contingut que no és apropiat, jo li puc parlar. Hi ha molts joves que no busquen, depèn quin contingut, però els hi apareix. O amb un grup un amic ho comparteix. O el germà gran li diu, o ho veuen a no sé on. Avui en dia hi ha nens petits, amb 9, 11 i 13 anys, mirant coses que no els hi pertoquen. Llavors els pares pensem que si jo prohibeixo i controlo no ho miraran. No, però miraran a casa l'amic. Llavors, sapigueu que us controlen perquè us estimen, perquè volen evitar coses que saben que poden ser dolentes. El que potser no saben és fer-ho d'una altra manera. Aquesta és la meva labor. Llavors, jo invito a tots aquests pares que controlem i limitem per por i per intentar protegir, que informem. Informa de la pornografia, informa de les drogues, informa del sexe, informa de la pederàstia. Mireu documentals, mireu coses. Intenta saber amb qui surt el teu fill, què fa, com, quan, per què. Els joves, si no us sentiu jutjats, criticats, amenaçats i castigats, compartiu més coses. Els meus fills em comparteixen coses. Però perquè es senten en un entorn on se'ls protegeix, on se'ls hi explica el per què d'això i el per què d'allò. Llavors, la principal raó per lo que controlem és perquè als adults els hi falten eines emocionals per acompanyar i falta molta comunicació i en el fons ho fan perquè us estimen. Però, sense donar-nos compte, lastimem molt les relacions.
Com us quedeu? No sé si, a banda del que ha dit la Ivonne, li voleu fer alguna pregunta sobre aquest tema o en teniu alguna altra que tingueu preparada o que no, que us vingui al cap i que vulgueu aprofitar que està amb nosaltres a les veus del matí avui, que esteu vosaltres als nostres estudis.
Doncs que tinguem ara no en tenim cap més.
No? Cap de vosaltres?
No, crec que ha quedat tot molt, molt clar, no sé.
Us convidem.
Bueno, el que volíem preguntar és com es senten ells ara i què podrien fer ells, ja que jo no tinc els pares aquí. Jo normalment amb qui més em comunico és amb els pares perquè els pares puguin millorar el vincle amb els fills. Pensa que hi ha dues etapes en la vida, la de donar i la de rebre. Vosaltres com a adolescents esteu en l'etapa de rebre. L'amor, la mirada, la protecció, el vincle, la confiança dels adults. I els adults estem en etapa de donar. Però com que jo no tinc aquí els adults, per dir-los cosetes, sí que podríem parlar de què podríeu fer vosaltres si algú de vosaltres no té una relació prou bonica amb algun pare o amb alguna mare. Què us semblaria a vosaltres atensar-vos als vostres pares i potser explicar-los alguna d'aquestes coses? De dir, sé que m'estàs controlant perquè tens por, sé què tal, no? O sigui, parla-li de la teva necessitat, què és el que tu necessites, què és el que t'agradaria que el teu pare fes o no fes, o digués o no digués, no? Costa? Sí. Si potser no us atreviu a fer-ho parlant, avui en dia, amb l'era digital, podeu ficar-li un WhatsApp, un àudio, podeu escriure-li una nota. Us atreviríeu?
Buah, em sembla que els has deixat així com per reflexionar. I bon, jo crec que els hi ha arribat molta informació que potser no s'havien arribat a plantejar mai. I de fet, aquest és l'objectiu una miqueta que té la Ivonne, ja no directament amb els adolescents, perquè acostuma a treballar més amb famílies. I de fet, per aquí neix i comença tot plegat. Però equilibrem una miqueta aquesta balança, aquestes necessitats, nosaltres com a pares fer tota aquesta feina, però vosaltres que esteu en aquesta etapa adolescent, poder també mirar-ho des d'aquest punt de vista que avui us ha oferit l'Ivonne Laborda, que és mentora, en criança conscient, bueno, té moltíssimes coses que la podeu seguir a través de les xarxes socials, i de pas, Ivonne, els hi podem plantejar als seus pares, que si no els estan escoltant, segurament descarregaran aquest podcast, que et puguin seguir els pares, mares, familiars i ells també per aprofundir una miqueta més amb aquest vincle de família, no? De joves i pares.
I també dir que, tot i que avui tocava posar-me de costat dels adolescents i dels infants, perquè sempre honro la infància, si veguéssim la infància i l'adolescència com el més sagrat d'un ser humà, veuríem que la majoria de problemes en la vida adulta no els tindríem. Però també vull dir a tots aquests mares i pares, que potser ara estareu escoltant això en diferit, no? De dir, us entenc perfectament, perquè jo vinc del mateix lloc. O sigui, tot això que se'ns desperta a nosaltres, quan estem criant els nostres fills, se'ns desperta a molts adults. Llavors, tenim aquesta mirada o tenim aquesta? Podem veure el nen o l'adolescent com algo a canviar, a modificar i que té un problema i que em molesta, o puc canviar la mirada i preguntar-me què necessita ell, què necessito jo i què em passa a mi amb les necessitats que té el meu fill. Com puc millorar el vincle i veurem com moltes de les coses que potser estan passant a les cases pues, deixen de passar. No? La meva especialitat com a terapeuta, també dir-vos que és la influència que la nostra pròpia infància té en l'adult que jo sóc. És com que molts adults necessitem sanar, reparar aquell nen i aquell adolescent que nosaltres vam ser. Perquè aquestes ferides, diguéssim, és el que a vegades ens impedeix poder donar als nens i adolescents de la nostra vida el que ells necessiten.
I bona Borda, moltíssimes gràcies. Estem arribant ja a la una del migdia. Un plaer haver pogut compartir amb tu aquesta estona i deixa'm de pas recomanar el teu llibre Dar voz al niño, que pot ajudar molt i molt a totes aquestes famílies. Gràcies, Irina, Pau, Marc i Martí, per acompanyar-nos aquesta estoneta. Fins a la propera, Ivonne, gràcies.
Adéu.
Adéu, bon dia.
Adéu. Adéu, merci.